Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients o inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
El dimecres 10 d'octubre de 2007, com cada mes, Margalida Bestart baixa des de Pòrtol fins a Serenal per cobrar la renda dels pisos i locals que té llogats al carrer de la Marineta. Avui, però, l'acompanyen a Geni, la Lota que s'ocupa de fer-ne't perquè un dels apartaments ha quedat buit i l'han de deixar a punt per als futurs inquilins. Les dues dones se separen i queden a tornar-se a veure per dinar cap a les dues del migdia, però na Geni no torna a saber res de na Margalida. El seu telèfon està apagat i el carrer fa ja una estona que ningú l'ha vista. Sembla que ha desaparegut. Una desaparició que s'anirà complicant, fins al punt que una telefonada l'acabarà connectant a la d'una altra dona ocorreguda 11 anys enrere i encara sense resoldre.
Memòria Negra, el podcast. Les desaparicions de Margalida Bestart i Ángeles Arroyo. La història de l'home que sempre va ser allà. El d'avui és un episodi singular perquè no parlam d'un cas, sinó de dos d'aparentment vinculats, encara que molt distanciats en el temps. Si creguéssim en la teoria de l'etern retorn, diríem que a la vida tot està condemnat a repetir-se. Però els investigadors, com veurem més endavant, no creuen ni en aquesta teoria ni en les casualitats, sinó més bé en criminals que no poden evitar actuar sempre de la mateixa manera, ni repetir els seus delictes, sobretot quan ningú els agafa. Abans d'això, però, la història arranca com una més. Una desaparició inquietant que transcorre a pocs metres del conegut Pont dels Jueus de Serenal, precisament el punt que marca la frontera entre Palma i Llucmajor.
Efectivament, el viaducte o Pont dels Jueus s'ubica en el darrer tram d'un torrent que du el mateix nom i que recorre uns 10 quilòmetres abans d'anar a parar a la mà. El pont era el lloc per on antigament passava la línia de tren entre Palma i Santanyí i Serenal marca la separació entre els municipis de Palma i Llucmajor. El cas comença al carrer de la Marineta, situat a la part llucmajorera, una zona on conviuen alguns residents històrics, joves que arriben de viatge d'estudis cada estiu i d'altres del que es coneix com a turisme de catera. En les darreres dècades, però, els seus habitants denuncien una gran degradació del barri amb hotels obsolets, habitatges en estat gairebé ruïnós, el sorgiment de pisos pastera i l'augment de la delinqüència.
Tot comença de vés a les 9 del matí, quan un Peugeot 307 aparca al pàrquing del Club Nàutic de Serenal. A dins hi van dues dones, na Margalida i na Geni. Les dues han sortit de Pòrtol fa una estona i, com cada mes, ja hem dit, es dirigeixen al carrer de la Marineta de Serenal.
Na Margalida Bestart era una senyora que havia tingut un forn tota sa vida, que m'imagino que a base de molt d'esforç havien fet dobbers i havien invertit en compra de pisos. Tenia molt de pisos a sa zona de Serenal de Llucmajor i en tenia molt de llogats. I un pic en es més anava a cobrar lloguers en els llogaters que tenia a sa zona.
Margalida Bestart té 72 anys i des de que el seu home va morir viu tota sola a Pòrtol. Com ha explicat la periodista Macomin, na Margalida té diversos pisos i locals en propietat al número 5 del carrer de la Marineta de Serenal, en un edifici que du el nom de Marineta i que cada mes va personalment a cobrar els lloguers als seus inquilins.
Com explicàvem, avui no ve tota sola, perquè un dels pisos ha quedat buit. L'han de fer net i fer-hi algunes reparacions per a poder tornar-lo a llogar en condicions. Per això, a més dels llanterners i electricistes de què parlarem més endavant, l'acompanya na Geni.
Ma mare havia vingut de matí amb una loteta a fer anar un pis i a fer una cobrança d'un lloguer. És a dir, Geni, vaig a fer un cobro dins aquesta mateixa finca, i qui li va pegar amb una mossegada.
Acabam de sentir un dels fills de Margalida Bestart, Miquel Serra. Com ha explicat, na Margalida i na Geni queden a trobar-se a l'hora de dinar, però a les 2:30 na Geni continua sense saber res de la propietària. Quan li telefona, el seu mòbil està apagat. Creu que potser l'espera en algun bar del carrer, però entren alguns i no la hi troba. Després pensa que per ventura ha tornat al cotxe i va cap al Club Nàutic. Al pàrquing hi continua vent-hi el Peugeot, però na Margalida tampoc hi és. I quan demana per ella als veïnats, aquests li diuen que no l'han vista en les darreres hores.
moment determinat desapareix d'una forma molt estranya. Ningú la veu, ningú veu la veu sortir de sa casa, ningú sap absolutament res.
Com manifesta el periodista Quico Mestre, la desaparició és prou estranya com perquè na Geni s'inquieti i telefoni precisament a Miquel Serra, el fill. Ell es desplaça tot d'una fins al carrer de la Marineta i la cerca pels voltants, però no hi ha rastre de sa mare. A les 7 del capvespre, quan ja han passat algunes hores, pensa que l'única solució és posar una denúncia perquè, com dèiem, na Margalida havia anat a cobrar uns lloguers i pensen en el pitjor. Com que parlam de la part llogmajorera de Serenal, la visita la rep la Guàrdia Civil. L'avís acaba arribant al llavors comandant Bartolomé de la Mora.
Nosotros nos avisa a nuestros compañeros de Llogmajor de que se ha interpuesto una denuncia por desaparición de una mujer mayor que había bajado a la zona del Arenal Llogmajor a cobrar unos recibos y que el hijo de esta señora es la que ha interpuesto la denuncia.
La desaparició es qualifica com a inquietant, entre d'altres factors, per l'edat de Margalida Bestard.
Primero, lógicamente, pensamos en una desaparición por un accidente, que se hubiera caído, hubiera habido, pero bueno, esta circunstancia se descartó de una forma bastante rápida en cuanto a que no había razones para que estaba bien de salud, estaba eso, no conocía perfectamente la zona, su estado físico era bueno, aunque era una persona ya pues de edad, su cabeza y tal regía muy bien. La chica que le acompañaba no advirtió ninguna cosa extraña.
El fet que la Guàrdia Civil descarti una desaparició per accident dibuixa un horitzó bastant negre, perquè la desaparició voluntària tampoc sembla tenir sentit i les opcions es limiten a una desaparició forçada. La primera passa dels investigadors és intentar aclarir qui ha estat la darrera persona a veure-la i van a parlar precisament amb els llogaters d'Ana Margalida.
Primero acudimos puntualmente y de forma rigurosa a todos los locales donde Margarita había estado. Nos confirmaron, pues sí, pues Margarita ha estado aquí a las 10 de la mañana, le hemos pagado el alquiler, hemos hablado de cosas banales y se ha marchado.
La darrera persona que ha vist na Margalida ha estat un llogater que ha pagat a la 1:45 minuts del migdia. Després, ningú l'ha tornada a veure. Que hagi desaparegut sense deixar rastre i sense el seu cotxe és molt preocupant. Sobretot quan, i aquest és el temor del seu fill, pensen en els lloguers que ha estat cobrant durant el matí, fet que apunta a un mòbil bastant evident.
Bueno, al principi pensábamos que podia haver sido un atraco, un robo, porque ella llevaba pues casi 2.000 euros en efectivo encima. Si no llevaba más, que nosotros desconocemos. Claro, pero la problemática es que si alguien viene y te roba o te atraca, sale huyendo, pero ella se queda allí. No, no tenía sentido.
Com ha assenyalat el llavors cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil, Juan Canedo, que desaparegui després d'un robatori inicialment no té massa sentit, però al quarter saben que la zona on s'ha perdut el seu rastre no és precisament una de les més segures del municipi.
Y hay que decir que la zona era muy conflictiva a nivel de la existencia de muchos delincuentes extranjeros. Es decir, tenemos una zona entre la zona Arenal Palma, capital de Palma, demarcación del Cuerpo Nacional de Policía, pero muy próxima a Arenal Llogmajor, y con delincuencia, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y verdaderamente es una zona que requería pues también la posibilidad de que hubiera sido asaltada en este sentido.
Per als fills d'Ana Margalida i per alguns altres, la conjunció d'un possible robatori i la desaparició només tenen una explicació possible.
Varen veure que no era un cas normal, sinó que podíem estar parlant d'un segrest, no? Que és de lo que se va estar parlant, res més desapareix na Margalida Bestard. Pensen que sa mare, qualcú de s'entorn que sabia que havia anat al Llogmajor, a Serenal, a cobrar un lloguer, l'havia pogut segrestar. De fet, ofereix inicialment dobbers a qui digui algo, aporti alguna pista sobre on pot haver sa mare.
Efectivament, la família arriba a oferir 15.000 euros a qualsevol persona que porti una pista fiable sobre el parador de Margalida Bestard. Però passen les hores i ningú telefona, encara que sigui per donar una pista falsa, la qual cosa estranya als agents. Els que tampoc han telefonat són els presumptes segrestadors d'Ana Margalida, i la teoria comença a caure ràpidament. També perquè, en un carrer com el de la Marineta, ningú hagi presenciat aquest segrest resulta bastant improbable.
Hi ha una circumstància que no arribava a encaixar molt dins l'investigació, que era un carrer allà on va desaparèixer, que era un carrer allà on passava molta de gent, no era un carrer solitari, no era un carrer allà on hi havia molta activitat. Si hagués hagut aquest tipus d'episodi violent, qualque veïnat d'aquest carrer, que insisteix que era un carrer que passava moltíssima de gent i segueix passant moltíssima de gent, hagués vist alguna cosa, hagués vist qualque, o hagués escoltat crits, o hagués escoltat renou, ningú havia vist absolutament res.
Les hipòtesis sobre què li ha passat a Margalida Bestart no són clares, però el pitjor és que tampoc se sap on és. El darrer lloc on l'han vist ha estat l'edifici Marineta. La Guàrdia Civil es demana si tal vegada la dona no ha sortit mai del bloc i tornen per a fer-hi una recerca exhaustiva.
Y entonces una de las cosas que se hizo aquella misma noche fue que se, de forma, con la anuencia de los propietarios, pues se entró en todos los domicilios. Está claro que el hecho de pedirle a un propietario si podemos entrar y podemos revisar, no es que ni le hiciera sospechoso ni dejara de ser sospechoso. Estábamos en los inicios de una investigación.
Els agents inspeccionen tots els habitatges amb l'ajuda de cans ensinistrats per intentar trobar qualsevol pista sobre el parador de la dona. A més, revisen les instal·lacions de l'ascensor, però no hi troben cap indici que assenyali que na Margalida continua dins l'edifici Marineta.
Els agents han iniciat els interrogatoris a tots els residents de l'edifici, però els resultats més importants arribaran un poc més tard. Mentrestant, l'endemà s'inicia la recerca més enllà del bloc. Agents, veïnats, membres de Protecció Civil i coneguts d'Anna Margalida pentinen tot serenal. El Club Nàutic, precisament, el lloc on Anna Margalida hi va aparcar el cotxe, es converteix en el centre d'operacions. Un club amb el qual, com conta una de les seves responsables, la desapareguda té relació.
Tota la família sempre està vinculada en el Club Nàutic de Serenal. Ella era sòcia, va cedir la titularitat de sòcia en el seu fill, que és el que realment és el que se mou pel Club Nàutic actualment. I han cedit la instal·lació del Club Nàutic a Protecció Civil perquè pugui centralitzar la cerca de Serenal i la mà per si hi ha qualque problema de trobada, mem si la trobam en aquesta senyora.
El dissabte 13 d'octubre han passat 3 dies de la desaparició de Margalida Bestart. I com dèiem, el perímetre de la recerca s'amplia cada vegada més. Fins i tot, com recorda el comandant de l'Amor, arriba a les zones boscoses de Serenal.
Ya inician una búsqueda que se traslada no solamente a la zona urbana del Arenal Llucmajor, sino que allí cerca ya del Arenal Llucmajor, pues ya empieza también pues una zona, diríamos, rural, boscosa, lo que es la zona de Somberí y todo aquello, ¿no? Trajeron perros, se miró todo el mar con buzos, el mar más cercano, la playa, la zona de agua más cercana al club náutico.
El dispositiu compta amb més de 50 voluntaris de Protecció Civil, a més dels agents de la Guàrdia Civil i la policia local. La recerca continua als camins i finques de la zona de Somberí, on també s'inspeccionen pous, síquies, torrents, pedreres i fins i tot el clavegram. A més, la Guàrdia Civil pentina la zona tant per terra com amb helicòpter. Des de l'aire i amb una embarcació motora revisa la costa des de Serenal fins a Calapí.
El dispositiu de recerca és enorme i no descansa, però aleshores passen i no troben cap pista del parador d'Anna Margalida. Sembla com si, literalment, la terra se l'hagués empassada. I la seva família, com sentirem, que reconeixia la seva filla Catalina, es comença a desesperar.
Des d'aquí, donant-se gràcies a tota la gent que ens està ajudant fins en aquests moments per poder-la trobar. De totes maneres, seguirem cercant, seguirem fent el que puguem. Per un altre costat hi ha la Guàrdia Civil que fa la seva feina, però que les pistes que tenim és el mateix que el primer dia. I no sabem res plus.
El diumenge 21 d'octubre, Diario de Mallorca titula «Els amics de Margalida no es rendeixen».
Aquest dia, l'operatiu de recerca augmenta fins a comptar amb 70 voluntaris i membres de Protecció Civil que recorren una vintena de llocs a Llucmajor, Camp Pastilla, el Cap Blanc, Calablava i altres urbanitzacions pròximes. La Guàrdia Civil, a més, intenta localitzar càmeres de seguretat tant de les sucursals bancàries com dels xalets de la zona per si haguessin gravat na Margalida el dia de la seva desaparició.
Però una jornada més arriba al vespre i la recerca torna a finalitzar sense pistes. Tothom fa temps que ho pensa. però per a familiars i investigadors es fa evident que el que cerquen ja és directament un cadàver.
Está claro que cuando van pasando el tiempo no es que te plantees si está muerta o está viva, ¿no? Pero indudablemente el transcurrir del tiempo sin el hallazgo pues no supones nada bueno.
La realitat és que la investigació no només té lloc sobre el terreny, sinó també a la comandància de la Guàrdia Civil. Abans hem avançat que els investigadors van interrogant tots els veïnats de l'edifici Marineta i després de dies, sense cap dada important, arriba un testimoni que sí aporta una informació rellevant.
Tenemos una testigo que dice que la ve en la calle discutiendo a las 2:45 con una persona mirando hacia dentro del portal, pero no sabe decir quién es.
Quan intenten gratar més dins la declaració, comproven que, segons el testimoni, l'interlocutor possiblement era un home. En parlar-ne amb els fills d'Anna Margalida, reconeixen que la dona tenia alguns problemes amb llogaters que es retardaven en els pagaments, però res greu. No hi ha ningú que, de moment, pugui ajudar a identificar aquesta altra persona i la dada sembla a punt de quedar en el no-res. Però quan es troben a la meitat d'aquesta línia d'investigació, a la comandància sona el telèfon.
La investigació sufre un vuelco, diríamos, de mucho interés, ¿no? Yo recibo una llamada del inspector Juan Márquez, del Cuerpo Nacional de Policía, que a la sazón en ese momento está a cargo del grupo de homicidios del Cuerpo Nacional de Policía. Y Juan pues me dice, Tolo, dice, ¿tú sabes quién vive en la Marineta? Una pregunta así un poco, diríamos, sin ningún sentido, pero bueno, muy significativo. Bueno, bueno. Y entonces dice, pues vente para comisaría, que vamos a hablar.
Entre la comandància de la Guàrdia Civil i la prefectura de la Policia Nacional hi ha aproximadament uns 3 quilòmetres. No sabem quin temps va estar el comandant de l'Amor en arribar-hi, però quan entra al despatx de l'inspector Juan Márquez, veu un expedient sobre la taula amb el nom d'Ángeles Arroyo.
Me traslado a la sede de la Jefatura Superior de Policía y ahí es donde él me revela que en la Marineta vive una persona llamada Antonio, es el sospechoso de la desaparición de una persona hace 10 años, de esta mujer, Angelines.
Entre el que recorda i el que llegeix l'expedient sobre el cas de la que el comandant anomena com a Angelines, a De l'Amor se li arrufen cada vegada més les celles, perquè tot li sembla massa similar.
A mi me da acceso a las diligencias del Cuerpo Nacional de Policía del caso de Angelines. Veo cómo se produjeron los hechos de la desaparición de Angelines en relación con esta persona, Antonio, pues yo no tengo ninguna duda de que existen unas similitudes muy grandes.
En investigación hay un dicho que dice que la casualidad cuesta mucho trabajo que se produzca. Entonces, las casualidades no existen. Y las circunstancias que se veías ahí, dices, pues ya está. Otra desaparecida. Es lo que comentamos con mis compañeros. Otra igual.
Ho hem advertit al començament de l'episodi. Els investigadors, com el llavors cap d'homicidis de la Policia Nacional, Juan Serra, que acabam de sentir, no creuen en les casualitats. I de sobte, el cas i nosaltres es trasllada a gener de 1997 per a recordar Ángeles Arroyo.
Ángeles Arroyo era una dona que tenia com un xiringuito a Cala Major. Era una dona que tenia ja un bar petit, que venia hamburgueses, també venia altres tipus de productes. Era una dona que tenia dues filles ja crescudes, ja majors.
Com ha descrit Quico Mestre, Ángeles Arroyo era propietària d'un local de menjars al carrer de la Gavina, molt a prop de la platja de Cala Major. L'establiment era un dels pocs que obria durant tot l'hivern i que donava servei els 365 dies de l'any. La dona originària de Saragossa tenia 54 anys i vivia tota sola en un pis de la zona amb el seu ca, però tenia dues filles que residien fora de Mallorca. Precisament va ser una d'aquestes la que va donar la veu d'alarma per la desaparició de sa mare.
A principios de enero de 1997 presenta una denuncia por desaparición, una mera denuncia por desaparición, señalando que habían hecho unas gestiones también anteriormente y desde hacía aproximadamente de principios de noviembre no tenía constancia ni conocimiento de su madre.
Segons el relat que fa quan presenta la denúncia, la filla explica que tot i que residia a Eivissa, el passat novembre viatjà a Mallorca perquè feia setmanes que sa mare no agafava el telèfon i tenia por que li hagués passat alguna cosa. Durant la seva estada, visità amb la policia local el pis d'Àngeles i ho troba tot en perfecte estat. Malgrat que el cas de la dona es trobava tot sol a la casa, la filla no s'alarmà perquè alguns coneguts li explicaren que possiblement sa mare era de viatge amb un amic alemany.
A la jove, aquella explicació li sembla prou coherent com per a esperar algun temps. Però dos mesos més tard, el gener de 1997, segueix sense tenir notícies de sa mare i torna a Mallorca. La teoria del viatge a Alemanya ja no té sentit, no només perquè han passat dos mesos, sinó perquè al pis de sa mare hi troba tota la seva documentació i la llibreta d'estalvis. A més, quan localitzen el famós amic alemany, diu que era al seu país per una operació i que, òbviament, Nángeles en cap moment el va acompanyar.
Nadie se va a un sitio a otro sin un medio económico y sin una documentación. Ya huele mal. Ya es un parámetro de comportamiento anormal para una desaparición.
Aquesta vegada la jove va a la comissaria de la Policia Nacional per a interposar una denúncia oficial. I el primer que fan els agents és, precisament, tornar al pis amb ella.
No hay nada, no se ha modificado nada, únicamente ahora el perro aparece muerto que antes estaba vivo, pero murió de hambre porque ya cuando entró la policía local constata, cuando hablamos con ellos, que le faltaba agua, le pusieron agua, pero ahí se quedó el perro. Es decir, durante este periodo de tiempo nadie ha entrado aquí.
Dos mesos després de la presumpta desaparició i en ple hivern, com us podreu imaginar, sembla complicat trobar algú que pugui tenir informació sobre el parador d'Angelines Arroyo, perquè fins a aquell moment, a més, ningú n'havia denunciat a la desaparició. Després de no trobar cap testimoni entre els veïnats d'en Ángeles, els investigadors van porta per porta als edificis d'apartaments que envoltaven el seu bar fins que es topen amb una persona que recorda un episodi curiós poc abans que la dona desaparegués.
Hi ha testimonis que varen escoltar una discussió dins la tenda de souvenir que estava ferrada just de vora el bar d'en Ángeles i que de sobte acaben en sos crits, és a dir, apareix el silenci absolut.
La persona que regentava la botiga de souvenirs que ha esmentat Quico Mestre era precisament Antonio, l'home del qual parlava l'inspector de la Policia Nacional. La confirmació de qui era la persona amb qui discutia arribà poc després, quan el propietari d'un altre bar de la zona assegura que es trobava a la part de darrere del seu local quan presencià aquesta discussió entre Ángeles i Antonio. Segons el seu relat, la brega que inclogué forts insults començà al carrer per en un moment donat Antonio entrà a la seva botiga. Quan en sortí poc més tard, li digué alguna cosa a Ángeles i tots dos entraren al souvenir. Després, sobrellà, no se sentí res més i no en tornà a veure cap dels dos.
L'home feia només uns mesos que tenia el local, però recorda Juan Serra, ja havia tingut diversos enfrontaments amb Angelines justament perquè els seus negocis estaven un aferrat a l'altre.
Siempre había habido conflictos por la linde, por la medianería que tenía. Lo que pasa que la discusión más gorda fue la de ese día, porque parece ser que coincidió que estaba cortando unos setos de adorno de la comunidad y claro, eso a ella le perjudicaba porque un negocio de hostelería, si tiene una plantita y tal, pues lo hace mucho más atractivo, ¿no? Además, que no tenía permiso para poder hacer lo otro. El hombre hacía pues aquello que se le ocurría, cuando se le ocurría, como se le ocurría. Y si le llevaban la contraria, se enfadaba, como después supimos que era su carácter.
Després d'aquella discussió que va ser sonada en el bar i que se'n va ser, o sigui, que molt de veïnats varen declarar posteriorment que els havien sentit discutir, mai més se va saber res ni d'en Ángeles Arroyo i en Antonio Seó poc després va tancar la tenda de souvenirs i també va desaparèixer de la zona.
Al gener, quan els investigadors es traslladen a la zona, els dos locals continuen tancats. Quan demanen a l'administrador de la finca què ha passat amb la botiga d'en Antonio, els explica que fa mesos que la va vendre. Justament, dos mesos.
Hablamos con ese nuevo propietario. Había visto el local que estaba en venta en la revista Trueque y que a mediados de noviembre había bajado el precio y se decidió a comprarla. Pero él tenía una dolencia personal particular que se le agravó. Por lo tanto, no pudo ir al negocio, mirarlo bien y ver qué hacía con ello. Entonces, no había tocado ese negocio estamos hablando de enero del 97. Desde noviembre del 96 a enero del 97, no había vuelto por allí. Y nos encontramos con el mismo cuadro y escenario que estaba en el momento que Antonio bajó la barrera y cerró aquello.
Tot i que Juan Serra ha reconegut que els investigadors no creuen en les casualitats, trobar el local exactament igual que quan es produí la discussió és, al manco, una carambola del destí. Però la sorpresa majúscula arribaria quan en entrar a la botiga hi troben restes de sang.
la policia científica localitzà una taca de sang per degoteig a un flotador, així com esquitxades en una brusa penjada a la porta del lavabo i a la part baixa d'alguns dels expositors de la botiga, i taques de fregament al mostrador. Les mostres varen ser enviades al laboratori de la Policia Nacional, que determinà que es tractava de sang d'Àngeles Arroyo, el que va fer tema el pitjor auguri sobre la seva desaparició. A més, els experts confirmaren que, encara que el trespol s'havia acumulat molta de pols, també hi havia una zona que havia estat fregada amb esment.
La descoberta, coincidirem tots, deixava en Antonio en una posició complicada. El problema és que aquest home, com han dit, ja havia venut a la botiga i els investigadors s'afanyen a aclarir el seu nou domicili per a interrogar-lo. Mentrestant, la Policia Nacional recorre els veïnats del carrer de la Gavina on havia tengut el souvenir.
Y todos coinciden en lo mismo, una persona que al principio parecía muy de charachera, extrovertida, que se ofrecía todo, pero automáticamente te pedía un favor y como no se lo dieras, ya cortaba contigo. O como considerara que no le habías tratado adecuadamente por lo que él había hecho contigo, te reparaba, porque era un chapucillas, un grifo. Pero bueno, prácticamente quería que ya le dejas entrar en su casa, en tu casa cuando quisiera, valorar, o oye, ¿por qué no me buscas gente para yo trabajar? No conozco a nadie. Uy, ya se enfadaba, era muy irascible.
Dies més tard, els investigadors localitzen una casa a Serenal on Antonio viu amb la seva família. Abans de parlar amb ell, la idea dels agents era saber més coses de la seva vida a través del seu entorn. El problema és que aquest home no tenia entorn.
Veíamos que no se hablaba con nadie, ni con vecinos de la escalera, ni con la gente que bajaba. La señora bajaba, iba a comprar y volvía a su casa. Una vida que tampoco lo veías que se fuera al parque, ni con los niños a hablar con nadie, ni se sentara allí. O sea, no tenía amigos, no tenía nadie con el que pudiéramos entablar una conversación.
Cinc mesos més tard, el 22 de juny de 1997, els investigadors consideren que és difícil que trobin cap prova més, però compten amb indicis suficients i detenen Antonio. La realitat és que no han aconseguit trobar Ángeles Arroyo ni viva ni morta, però esperen que del seu interrogatori es puguin extreure les dades necessàries. Però l'home no sembla molt col·laborador.
Nada, absolutamente nada, que no había tenido ni discusión con ella, ni pelea, que se llevaba muy bien, que eran vecinos, que él quería vender la finca, que él no sabía que la señora había desaparecido.
Segons el seu relat, Antonio no havia tingut problemes amb Ángeles Arroyo, tot i que reconeix que algunes vegades havien discutit pels elements que col·locaven a les seves respectives terrasses, com unes taules o uns expositors, perquè tots dos creien que perjudicaven el seu negoci. Quan els agents li demanen per la presumpta discussió del mes de novembre, Antonio admet que aquell dia va estar tallant unes plantes a la zona, però manifesta que ni veient Ángeles ni s'enfadà i que, a més, no tancà el seu negoci l'endemà, sinó que estava tancat des del setembre.
Diu que no tenien cap raó ni motiu per haver provocat aquesta brega en Ángeles i, a més, senyalen que tenien molt bona relació de veïnats.
Malgrat la seva versió, la troballa de restes de sang d'en Ángeles al seu antic local semblava una prova clara de la seva incriminació. Però quan li demanen per elles, n'Antonio dona una resposta bastant peculiar.
Ella té un tall o un samà i que entra a la seva tenda a demanar ajuda perquè la curassin. No? I, per tant, en Ángeles toca en ses mans ensangrentades una sèrie d'elements que tenien per vendre, que eren uns flotadors, no? I per això se justifica la presència d'aquestes taques de sang.
L'interrogatori continua, però abans farem un incís. Els investigadors, entre aquests Juan Serra, aquesta explicació de les taques de sang no els quadra gens ni mica.
Cuando alguien se corta, depende del corte. Si es un corte muy profundo que afecta a una situación arterial, claro, naturalmente sale sangre distribuida y por salpicamiento, pero es que no son unas manchas, son chorro. Cuando se hace un pequeño corte en la cocina, por ejemplo, con un cuchillo, con un filo, caen unas gotitas y es por goteo, pero no por salpicadura. Las tres tipos que había, era claro que eso coincidía plenamente con las características de una agresión con un arma, un objeto contundente.
Com dèiem, l'interrogatori continua i com que en Antonio no fa cara de voler confessar res, li demanen què creu ell que pot haver passat a Ángeles Arroyo. Ell no només s'exculpa, sinó que apunta a uns presumptes grups de gent estranya que freqüentaven el bar d'en Ángeles.
Bueno, es que ahí iba gente, se juntaba gente muy extraña, a mí no me gustaba. Bueno, ¿cómo eran? ¿Quién eran? Bueno, no lo sé, ahora no me acuerdo exactamente. Claro, vio que le íbamos a pedir el detalle muy básico.
Ja veurem que no és l'única vegada que sentirem aquest argument per part d'en Antonio. Però el dimecres 23 de juny, un dia després de la seva detenció, declara davant el jutge i manté la seva innocència.
Ell era una persona molt freda, en cap moment va perdre la compostura, va estar sempre molt tranquil, sense cridar mai l'atenció, com si estudiés molt bé les respostes que havia de donar per justificar la seva actuació. Sempre negant els fets, mai va reconèixer, només va reconèixer que efectivament tenia una relació de veïnats amb Àngeles.
Tot i la descripció que acaba de fer en Quico, les seves paraules no aconseguiren convèncer ni el fiscal ni el jutge, que decretà l'ingrés d'en Antonio a presó sense fiança per un delicte d'homicidi en el qual, recordem, encara no s'ha trobat el cadàver.
Faltava la prova definitiva, i és que era que no havien trobat el cos sense vida d'en Àngeles. Encara així, el jutge va considerar que hi havia motius per enviar a presó en els sospitós. I més que res ho va fer perquè els donés un temps a la policia de continuar cercant el cadàver d'en Àngeles. No? Durant més pràcticament 20 dies, quasi 3 setmanes, aquest senyor va estar a la presó i se va convertir, a més, en la primera persona que va a la presó acusada d'un homicidi a Balears sense que hi hagués un cos.
Com ha dit en Quico, l'empresonament també era una forma d'evitar que en Antonio pogués alterar proves i d'accelerar les indagacions per a trobar el cadàver d'Àngeles Arroyo. De fet, poc després, els investigadors comproven que l'hivern anterior, en Antonio havia realitzat unes obres en una finca rústica que tenia a Llucmajor i que havia acabat precisament el desembre de 1996, un mes després de la desaparició d'en Àngeles.
La sospecha es que el cuerpo de Angelita está enterrado en este lugar.
La finca tenia uns 12.000 metres quadrats de terreny i el 1997 la Policia Nacional no comptava amb els mitjans necessaris per a poder rastrejar-la. Els investigadors demanaren ajuda a l'exèrcit per a fer servir la seva maquinària i fins i tot reberen ofertes d'alguns particulars.
Nos prestaron un tractor con una especie de rastrillo que había que ponerse encima del rastrillo para hacer peso para que clavara.
Com podeu imaginar, tot i la bona voluntat, el tractor no serví de molt. La falta de mitjans, de permisos i de pressupost provocà que la recerca s'aturés aquí mateix sense haver trobat res. I sense resultats, el cas pintava molt malament.
La policia passa a no tenir absolutament res. És cert que té sang a dins del local de la persona acusada, de la persona sospitosa, però no apareix el cadàver, no tenen més que un testimoni que declara que els va sentir discutir, però allà s'acaba tot.
A finals de juliol de 1998, el jutge deixa en llibertat n'Antonio. Les proves són escasses i la fiscalia anuncia que no presentarà càrrecs contra el sospitós fins que no aparegui el cadàver d'Àngeles Arroyo. La investigació continua uns mesos més, però a l'abril de 1999 el cas s'arxiva de forma provisional.
Efectivament, un moment determinat, el cas no pot estar obert eternament, després de que primer el deixen en llibertat a petició del seu advocat, però en el suport de la fiscalia, perquè la fiscalia tampoc veu molt clar que una persona pugui estar a la presó, encara que estiguin en el convenciment de que pugui estar darrere aquesta desaparició, però també en el dubte de que si no és ell, si no han trobat el cadàver, potser pot ser que no sigui ell. Davant d'aquest dubte i en la falta del cadàver, doncs la fiscalia també dona suport en que sortís de la presó. Però hi ha un moment determinat el jutge arxiva provisionalment aquest cas.
Gairebé una dècada després, concretament el juliol de 2007, la investigació es reactiva. La tecnologia de la qual disposa la Policia Nacional ha millorat molt i el nou cap d'homicidis, Juan Márquez, del qual ja han parlat, demana permís al jutge per a repetir la recerca a la finca de Llucmajor, aquesta vegada amb un georadar.
Anys més tard, quan la policia li diu que pot tenir accés a un radar, georadar, que és una nova tecnologia, el tornen a obrir el cas, el jutge dona autorització per fer una inspecció molt profunda a una finca que tenia aquest senyor i durant dies la policia passa allà unes màquines, passen amb uns aparells tècnics cercant qualque resta humana enterrada en aquesta finca, però finalment tampoc se troba absolutament res, perquè és vera que ha passat moltíssim de temps, aquest senyor ha tingut la possibilitat de desenterrar, si en qualque moment va enterrar una persona en aquest solar, i enviar-lo o dur-se a una altra banda.
Sí, o ho heu calculat bé. Tot això passa només 3 mesos abans de la desaparició de Margalida Bestard. Per això, quan el cas arriba als mitjans, Márquez reconeix tot d'una a l'edifici Marineta, on viu n'Antonio. En aquest punt, tornem justament al cas de Margalida Bestard. El comandant de l'Amor surt del despatx de Márquez coneixent tots aquests antecedents i decideix visitar els fills d'Anna Margalida.
El comandant els demana informació sobre la relació que sa mare tenia amb n'Antonio, el qual, com ara sentirem de Juan Canedo, era veïnat del 7C de l'edifici Marineta. Segons expliquen els fills, aquest pis havia estat propietat de Margalida Bestard fins que, feia 2 anys, el va vendre en Antonio, tot i que encara en queden alguns assumptes pendents quant a la domiciliació dels rebuts. De fet, asseguren que aquest era un dels cobraments que na Margalida havia de fer el dia de la seva desaparició.
Él no havia canviat el nombre, la propietat de los impuestos de basura, por lo tanto, le llegaban o seguían llegando a Margalida Bestard. Creo que fueron tres días antes, Margarita Bestard lo llama por teléfono y dijo: me han vuelto a llegar los impuestos y esto los tienes que pagar tú. Es decir, la familia sabía que tenía que hablar con Antonio Serrano. Estaba claro que tenía que ir a hablar con Antonio Serrano y que se trataba de cobrar que aproximadamente eran unos 500 euros de los dos recibos.
Si us recordeu, hem dit que, a més d'Anna Margalida i na Geni, al pis de la Marineta, que ha quedat buit, hi van també alguns operaris, com un llanterner que hi havia d'arreglar una canonada. I quan els agents aconsegueixen localitzar-lo, el que explica continua conduint les sospites cap al mateix lloc, perquè conta que va veure na Margalida i n'Antonio parlant a l'ascensor de l'edifici. És el primer testimoni que els situa junts a la zona, però no passa molt de temps fins que n'apareix un de segon.
Fue ya un poco lo que más fuerza nos dio la aparición de otro testigo que observa discutir a Margarita con Antonio, pero no en la Marineta, sino en otra casa que Antonio disponía en la zona.
N'Antonio té una altra propietat al número 29 del carrer dels Trencadors, a uns 200 metres de l'edifici Marineta. Aquí s'ubiquen un garatge i un local que ha convertit en habitatge de 3 habitacions, tot i que, segons la Guàrdia Civil, l'Ajuntament no li concedeix la cèdula d'habitabilitat.
Hay un arbañil que tiene una pequeña empresa de reformas. Esa mañana él llega allí y ve que está hablando con una señora mayor discutiendo y estaban discutiendo sobre los impuestos de la basura. Nos dice: yo aprovecho que me está discutiendo con esa señora que le debe dinero, pues para que me pague a mí los 22.000 euros que me debe. Y él posterior dice: sí, discutí con él, pero al final no cobré nada. Pero sí sitúa a Margarita Bestard allí, en Trencadors número 29.
Aquest testimoni resulta bastant rellevant perquè no només canvia la informació sobre qui va ser la darrera persona a veure na Margalida en vida, sinó perquè confirma que la dona sí va sortir de l'edifici Marineta. El problema és que aquest testimoni també desperta dues qüestions enrevessades. Primer, per quina raó es trasllada Margalida Bestard fins al carrer dels Trencadors. Segon, el paral·lelisme tan evident que planteja entre la seva desaparició i la d'Àngeles Arroyo. Les dues desaparegueren després d'una forta discussió amb n'Antonio. Però la Guàrdia Civil només té això, i òbviament no és suficient ni tan sols per arrestar-lo.
Lo sometimos a una vigilancia y una investigación en todos los sentidos durante un tiempo, antes de hablar con él. Sí que le tuvimos el teléfono intervenido, le tuvimos balizado el vehículo, lo estuvimos siguiendo mañana, tarde y noche durante un tiempo, dónde iba, dónde no iba, averiguamos que tenía una finca en la zona de Algaida. Es decir, que antes de hablar con él fue sometido a una investigación muy grande.
No sabem si és per l'amplitud de la investigació que ha descrit de l'Amor, però la Guàrdia Civil sospita d'un veïnat del número 5 del carrer de la Marineta. I aquesta sospita acaba arribant a la premsa i també a la família de Margalida Bestard. No només això, sinó també la connexió amb la desaparició d'Àngeles Arroyo i les similituds entre els dos casos que, fins i tot, reconeix el fill d'Anna Margalida.
Són dos casos calcats. Anna Margalida Bestard i Àngeles Arroyo són dues fotocòpies, dues senyores, baixetes, grassetes, amb un negoci, una relació, una tonteria, una relació beneita amb ell. Àngeles Arroyo per una jardinera i mo mare per un recibo de basures. I nunca más se supo.
La pressió social i familiar és molt gran perquè ja fa un mes que ha desaparegut Margalida Bestard i ningú té idea del seu parador. A Pòrtol, la seva localitat natal, les manifestacions se succeeixen. Les pancartes diuen «Te volem trobar, Margalida», però també «Això és un escàndol».
La Margalida Bestart era natural de Pòrtol, vivia allà, era molt coneguda dins d'aquest poble, i la seva desaparició va provocar una gran preocupació social. Se varen fer manifestacions dins el poble demanant que se continués encercant-la.
Molt malament, perquè això haurien de saber què ha passat. I t'apareix que és impossible saber-ho. Jo no ho entenc, però ho trobo molt... No sé què t'he de dir.
S'ha comentat moltes coses, però al final està clar que algú l'ha fet algo. Aquesta mujer no tenia por què desaparecer per ella misma.
Molt trist. Jo com a veïnada ho penso, que fa quan és un familiar, quan és ta mare. És una cosa horrorosa, és que no té nom.
Mentrestant, els investigadors estrenyen el cèrcol al voltant d'Antonio. El mes de novembre, un grup especialitzat del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil es desplaça des de Madrid per escorcollar el seu pis de l'edifici Marineta i la casa del carrer dels Trencadors. Cerquen qualsevol prova que pugui estar relacionada amb la desaparició, però les inspeccions no donen cap resultat i els investigadors saben, com explica Juan Canedo, que a més de proves, necessiten trobar el cadàver.
Aparte de demostrar que Antonio Serrano era l'autor de la desaparició de Margarita Bestart, havia que fer un gran trabajo de búsqueda, porque claro, era muy importante y es muy importante encontrar el cuerpo, esté donde esté. Entonces, pues se miraron depósitos, se miraron pozos, se miraron escombrerías, un montón de sitios.
El mes de desembre, els investigadors es traslladen fins a l'abocador de la urbanització Bellavista de Cala Blava, on cerquen qualsevol possible resta de Margalida Bestart. A més, agents de la Guàrdia Civil inspeccionen un pis del carrer de la Salut del Renal, que era propietat del sospitós, però que va vendre fa 3 anys. Els agents revisen també un traster ubicat al mateix edifici, així com 2 pous d'un 12 metres de profunditat, que arriben a buidar per analitzar-ne fins al més mínim detall.
El dilluns 28 d'abril de 2008, 5 mesos després de la desaparició, la Guàrdia Civil deté Antonio. Si heu seguit l'episodi des del principi, pensareu que fins al moment les proves que hi ha contra ell no són definitives i això, ho avançam ara, acabarà passant factura.
Una hora baixa, em toquen a casa seva, l'anuncien que queda detingut, surt tranquil·lament de casa seva, de l'edifici, com si la cosa no anés amb ell, en cap moment mostra cap tipus de preocupació, ni se mostra nerviós, absolutament un fred. Però jo recordo que jo era allà i vaig veure una persona molt freda.
Se mostró frío porque su carácter psicológico era así, porque entendíamos además que si hace 10 años ya había sido sospechoso y además existían muchas más pruebas porque allí apareció incluso sangre de la desaparecida en el local de Antonio, pues que era un individuo bastante frío y bastante fuerte de carácter, y lo era, de verdad.
L'esperança dels investigadors, com passà el cas d'Ángeles Arroyo, és que en Antonio s'enfonsi durant l'interrogatori i acabi donant alguna dada, encara que la fredor que han descrit Quico Mestre i el comandant de l'amor no augura res de bo. La realitat, ja us ho doim, és que a la Guàrdia Civil li ha arribat una informació de darrera hora que es revelarà un dia més tard i que s'espera que faci fer un gir complet al cas.
Diríamos que su aportación era bastante escasa, ¿no? Cuenta que él no ha tenido nada que ver. Después incluso entraba dentro del aspecto personal de nosotros, porque si no teníamos ni idea y que éramos unos incompetentes y que no sabíamos... En fin, que me refiero que no és que aportara nada.
Tots estarem d'acord que hauria estat molt sorprenent que de sobte hagués confessat, però els agents intenten trobar llacunes en el seu relat i li demanen què va fer el dia de la desaparició, el 10 d'octubre de 2007. Un dia que, segons diu, començà a les 9 del matí, quan surt de l'edifici Marineta per anar a fer unes obres al carrer dels Trencadors. Ens ho explica l'agent Juan Canedo.
Volvió para almorzar a las 10-11 de la mañana, que después se fue. Volvió a la 1:30, estaba en casa, que a las 3 había quedado con el electricista y que se había marchado. Que no volvió hasta las 7-8 de la tarde, que es cuando se cruza con el hijo Miguel y le dice que se entera que Margalida Bestart había desaparecido.
En aquest relat, com hem vist, Margalida Bestart no apareix enlloc. Quan li demanen si aquell dia la va veure, reconeix que sí, i també que ella li havia telefonat un parell de dies abans pel tema dels rebuts, però que en cap moment varen discutir. La realitat és que la versió d'en Antonio no se sosté durant molt de temps. no només perquè no encaixa amb la dels testimonis que ja han declarat, sinó tampoc amb els nous que troba la Guàrdia Civil, ni amb les seves pròpies versions anteriors.
En una de les seves declaracions, n'Antonio arriba a admetre que va conèixer la desaparició de Margalida Bestart cap al migdia perquè el seu fill, en Miquel, li telefonà i li demanà si l'havia vista. A més, tot i que nega, va discutir amb ella. Sabem que un picapedrer els va veure barallant-se a la casa del carrer dels Trencadors. Quan els investigadors troben l'electricista que, segons el seu relat, havia quedat amb ell, també descobreixen que la trobada no es produïa a les 3 de l'hora baixa, sinó a les 5 i quart.
Toda esa historia, todo lo que él cuenta, se va desmoronando poquito a poco según vamos hablando con los diferentes testigos. Efectivamente, había estado con Margalida Bestar esa mañana en Tancadores 29 y después sí es verdad que después ya no se les ve juntos. Pero en realidad, él desde la 1:30 hasta las 5:15 de la tarde está desaparecido. La única persona que le da coartada es su mujer, igual que le dio coartada con Angelina Arroyo, su mujer.
Com ja ocorregué amb el cas d'Àngeles Arroyo, quan Antonio declara no només s'exculpa, sinó que assenyala uns altres culpables. Primer, un home d'origen romanès que cercaven a Margalida el dia que desaparegué. Després, acaba apuntant també al mateix fill d'Ana Margalida.
Los autores habían sido desde los rumanos, desde el hijo. El hijo estaba obsesionado con el hijo, que había sido por dinero, que había sido por la herencia, que el hijo era un no sé qué, y estaba siempre lanzando hacia el hijo, siempre. Por supuesto que nosotros le cogimos el guante, lo investigamos, por supuesto, faltaría más, pero el hijo no había sido.
Abans han comentat que a la Guàrdia Civil li ha arribat una informació que espera que resolgui el cas. Un tipus d'as a la màniga sorgit precisament de les declaracions dels veïnats del carrer dels Trencadors 29.
Sembla ser que els veïnats, un cop ja oberta la investigació i un cop ja que el focus se posa damunt Antonio Seo, denuncien que l'havien vist fer moviments. En Antonio Seo hem de recordar que era fontaner i era picapedrer, o sigui, tenia molta idea de fer obres. Pues, poc després de la desaparició d'Ana Margalida Bestart, algun veïnat denuncien que l'havien vist fer obres importants, a un garatge que tenia.
De que havien vist possiblemente a la noche de la desaparición o a la noche siguiente en la otra vivienda donde tenía, no en la marineta, de madrugada, ruidos extraños también, incluso creyeron comentar alguna máquina de hormigón. Pues claro, indudablemente ya después de que lógicamente teníamos almacenados todos esos indicios que apuntaban a que Antonio supuestamente estaba de forma inexcusable relacionado con la desaparición de Margarita, al hablarnos de hormigoneras y tal, pues claro, ya, claro, no apareciendo el cadáver, pues no hay que dilatar mucho pensar que estábamos pues sospechando de que la podía haber pues enterrado.
Quan li demanen per aquestes presumptes obres, n'Antonio ho confirma. En aquell moment, ara fa 6 mesos, va reparar la rampa d'accés al garatge.
La posición de la rampa del garaje arquitectónicamente era tan defectuosa que cuando entraba con su coche le daba abajo. Y entonces dijo que sí, que efectivamente había estado rellenando una zona de hormigón para que el coche no golpeara en la parte de abajo, ¿no?
Com ha explicat abans Bartolomé de l'Amor, aquestes obres i el fet que hagi omplert una zona amb formigó fan pensar als investigadors que tal vegada Margalida Bestart hi està enterrada. I el 29 d'abril, només un dia després de la detenció d'en Antonio, decideixen aixecar tota l'obra. La notícia es filtra a la premsa immediatament.
Molt prest arriba a les redaccions, la notícia de que la Guàrdia Civil i que la policia està duent a terme un escorcoll en aquell garatge i partim pitant cap a la zona de Serenal de Llucmajor. Arribam allà, el carrer està tallat, ens trobam en una situació que hi ha molta tensió en el carrer perquè els familiars d'Ana Margalida Bestart havien estat alertats de que s'hauria a terme aquest escorcoll i eren allà vigilant a veure si sa mare apareixia o no.
Com ha explicat Mac Omin, els fills de Margalida Bestart també es traslladen fins al carrer dels Trencadors per a seguir les obres. Una actuació que, com Miquel conta als companys d'Ivetres, els dona esperances per almenys trobar el cos de sa mare.
El dia d'avui és un dia de bona notícia, que l'hagi van detenir ahir, i avui pues, m'apareix que sospiten que estigui ma mare enterrada dins del seu sòtano. En fi, fa mig any que sospiten d'aquest home. La cosa ha estat lenta, però en fi, estem contents que la Guàrdia Civil al final hagi donat la passa de tendre-lo. I bueno, què vol que te digui? És que això no ha acabat, perquè els problemes abonen ma mare. El dia a mi que detenguin un senyor, això no me consola. A mi el que me consolarà és quan troba ma mare. Llavors, potser la justícia ja passarà comptes amb ell. M'expliques? I, clar, jo confio molt en la Guàrdia Civil, per supuesto. Aquest muntatge que han fet aquí és perquè tenen sospites grosses de que ma mare és aquí de dins. Però, en fi, veurem si tenim sort.
Demanen a en Miquel sobre una qüestió de la qual encara no han parlat. El mòbil del presumpte crim.
Bueno, pues el mòbil, del meu punt de vista, és molt senzill. A mi una vieja no me chilla. Sí, de clar, una cosa simple. A mi mare li deia que anava a recriminar pues, un recibo de basura. En Ángeles Arroyo, en el seu temps, li va anar a recriminar per una jardinera que s'havia espanyat o que havia mogut de puesto. I el mòbil és aquest. A mi una vieja no me chilla.
En Miquel, ja ho hem sentit, creu que és un dia de bones notícies i té esperances en l'operatiu de la Guàrdia Civil. Però també té por que la història es torni a repetir i les seves paraules, ja ho veurem, gairebé semblen una predicció.
Aquest home va viure exactament això mateix l'any 98, amb en Ángeles Arroyo. Però calcat, idèntic, el van detendre, el van empresonar, van trobar taques de sang i va guanyar la partida ell. Vorem si mos torna a torear a tots, perquè faltaria més, i no per esquer enterrada aquí de dins, si el jutge pues, el motor enamorà. Jo confio en la justícia i men si tenim sort.
Al carrer dels Trencadors, ja ho ha dit Mac Omin, hi ha molt de nervis per la recerca. I la tensió no fa més que augmentar quan Antonio hi arriba detingut per a acompanyar els agents durant les actuacions. Davant la quantitat de periodistes i càmeres que hi ha als voltants, el sospitós intenta tapar-se per no ser gravat. I sentim cridar, torna a Sant Miquel.
Antonio, no te tapes! ¡No te da vergüenza! ¡Sápate, hombre!
A mi m'impactava molt. És cert que tenia una mirada molt freda, també és cert que igual estic una mica condicionada per tot el que havia llegit, però m'impressionava que el veia una persona que era petit, o sigui, no me quadrava, però a més físicament, tot i que tenia una mirada freda, sèria, a mi no me quadrava lo petit que era físicament, amb el mal que havia presumptament pogut fer a dues persones.
Aquesta fredor que en Amà descriu en Antonio és la mateixa que manté amb els investigadors, els quals assegura que estan treballant debades.
Tiene una seguridad en él mismo potente, profunda. Efectivamente, parecía que la cosa no iba con él, pero él tenía claro que no íbamos a encontrar nada. Por eso estaba tan seguro. Continuamente nos dice, estáis perdiendo el tiempo, no vais a encontrar nada, continuamente. Pero eso, vuelvo a decir, que es la seguridad que tenía él. En lo que estaba ocurriendo. Él sabía que nosotros no teníamos, habíamos encontrado Margarita Bestar, y él sabía que si no se declara culpable y nosotros no encontramos nada, pues se queda igual, porque ya tenía la experiencia de Angelina Arroyo.
Poc després, al carrer dels Trencadors, arriba el grup de picapedrers encarregat de desfer tota l'obra que havia construït en Antonio.
La verdad es que levantamos toda la rampa. Una contrata judicial y con un martillo se levantó todo lo que él hizo, toda la obra que él hizo, porque entendíamos que podía haber estado enterrada el cuerpo de Margarita. Y después en el garaje abajo tenía unas características que había unas partes que estaban huecas y ahí abrimos todos los agujeros, todo lo que no fuera macizo.
El renou dels martells i els taladres omple tot el carrer, però les hores passen i ningú sembla tenir informació de què està passant. Quan arriben les dues del migdia, Mac Omin, que també hi és, es prepara per informar en directe al Telenotícies d'IV3.
A les dues començava l'informatiu i nosaltres entràvem en directe des d'un terrat d'una casa veïnada, perquè ja t'he dit, des d'esquerra era impossible veure res perquè hi havia molt de moviment, i a part no mos ho permetien, doncs des del primer pis d'un veïnat que mos varen deixar pujar allà per explicar en directe per la televisió el que estava passant en el carrer. Vàrem estar allà 4-5 hores i a les dues del migdia, en ple informatiu, en ple directe, sortien els investigadors, sortia la policia, traien també a l'acusat i acabava l'escorcoll sense que hi hagués, sense que aparegués ninguna, cap pista.
Com avançàvem, les paraules de Miquel Serra són gairebé una predicció, i aquesta és només la primera part. Però al carrer dels Trencadors, ple de familiars, amics i coneguts de Margalida Bestart, l'escena que acaba de descriure Macomin cau com una poalada d'aigua freda.
Jo crec que aquell escorcoll no fos positiu, o sigui, no se trobés absolutament res, va enfonsar una mica. És una percepció personal, però sí que és cert que va enfonsar a sa família, òbviament, molt. De fet, se'ls anotava, varen partir del lloc on s'havia duit a terme, visiblement enfonsats, i també en els investigadors, no? Perquè era com a... semblava que era una pista que els aduria a qualque banda, a qualque prova en ferma que els servís per acusar fermament en Antonio Seo, i no va aparèixer, ja t'ho dic, absolutament res.
Aquesta decepció es torna a repetir quan els escorcolls i les excavacions es traslladen a una finca rústica d'Algaida, propietat d'en Antonio.
Y después también en la finca que tenía en Algaida, donde levantamos las tierras, donde se hizo una utilización de un georradar para ver las capas, para ver si había alguna falla o había algo enterrado, y nada, y con resultado infructuoso.
La segona part de la predicció de Miquel Serra arriba el dia 1 de maig. N'Antonio passa a disposició judicial i, després de declarar davant la jutgessa, queda en llibertat provisional.
Quan es compleix el termini màxim de 72 hores als calabossos, N'Antonio és conduït als jutjats de l'Avinguda Alemanya. Durant la seva declaració, que dura uns 45 minuts, insisteix que no té res a veure en la desaparició de Margalida Bestart. Segons el seu advocat Carlos Portalo, el cas continua sota secret de sumari i, per tant, desconeixen quines proves hi ha contra ell. Malgrat tot, davant l'absència de cadàver i evidències, ni el fiscal ni la jutgessa es mostren partidaris de la seva entrada a la presó i el sospitós surt en llibertat de vers les 3 de l'hora baixa.
El primer que fan els companys d'IB3 és anar a cercar la reacció d'en Miquel, fill d'en Margalida.
De tot l'ego estàvem abatuts, estàvem tirat per terra després de xasco, de la sorpresa que mos van endueir, perquè vaig xerrar amb la jutge, que de moment no puc empresonar aquest home perquè les proves pues, no són de pas. Bueno, pues, és que mos quedem, és que jo considero que això és una vergonya.
La família no és l'única indignada per la posada en llibertat d'en Antonio, sinó que pràcticament hi està tothom a Mallorca, sobretot els veïnats de Pòrtol, encara que alguns reconeixen tenir-ne dubtes.
No és just que perquè no trobin proves no el puguin jutjar.
Tremendo, tremendo, porque eso no tendría que existir más, es una isla tranquila acá y todo, es algo realmente horrible lo que pasa, ¿no?
Una cosa que és clara, que és home, si no li han trobat, pot ser que ho sigui, jo no vull dir que no ho sigui, però també pot ser que no.
No costa molt imaginar que aquesta decepció, a més de frustració, és el que senten també els investigadors, com reconeix Bartolomé de la Mora.
Pues es una decepción de que después de un exhaustivo trabajo, tanto de buscar testigos, de buscar cámaras que pudieran haber recogido el paso de Margarita y el destino o el camino que llevaba, bares, todo, pues no se encontró, lógicamente, nada que nos condujera a una pista muy, muy, muy concreta.
Enmig de tota aquesta conmoció i amb Antonio al carrer, els mitjans intenten aconseguir unes paraules de qui fins ara ha estat el principal sospitós de la desaparició de Margalida Bestart. I és aquí quan hi entra la periodista Virginia Galeano, que en aquell moment també treballava en un programa d'IB3 Televisió.
Me va arribar un contacte, me va arribar el seu número de telèfon, just quan ell estava en el calabós, que l'havien detingut, i just quan el varen amollar, el varen posar en llibertat, me vaig atrevir a telefonar-lo. En la sorpresa, que sí que me va agafar el telèfon.
Na Virgínia es presenta i li explica que voldria fer-li una entrevista perquè troba que és necessari que es conegui el seu testimoni en primera persona, sobretot després que la jutgessa l'hagi deixat en llibertat. Però en Antonio no sembla estar-hi disposat.
Estava enfadat i me va dir, ja us he dicho que no quiero hablar, ja us he dicho que no quiero hablar. Jo vaig insistir, dic, però Antonio, entendemos que no quiera usted hablar, entendemos que está pasando un momento muy complicado, acaba de salir de los calabozos, pero yo simplemente le quiero hacer una pregunta. O sea, usted fue la última persona que vio a Margalida con vida. Entonces, ¿usted qué nos puede... ¿Qué piensa que le ha podido pasar a esta señora? Y va a ser cuando ella me va a sentenciar. Yo no sé lo que le ha podido pasar a Margalida. Lo único que sé es que nunca la van a encontrar.
Aquesta afirmació deixa gelada tant la mateixa Virginia Galeano com la resta de la redacció d'IB3. La periodista decideix donar-ne avís als investigadors de la Guàrdia Civil, els quals la seguretat d'en Antonio ja no sorprèn. Però ja és massa tard per tot i amb el sospitós en llibertat la investigació té poc sentit.
Y la periodista nos llamó y nos dijo lo que había dicho, sí. Obviamente, él tenía claro que no la íbamos a encontrar. Claro, una vez que queda en libertad, nosotros ya nos queda poco. Quiero decir, él ya sabe que lo estamos investigando, normalmente pues ya sabe que el teléfono está intervenido y ya no va a dar mucho de sí. Los seguimientos, él va a sospechar que lo estamos siguiendo, no se va a acercar donde pudiera estar Margarita Bestar, bajo ningún supuesto.
Per a la família és més difícil donar-se per vençuda. La desesperació, sol passar, fa cercar solucions extremes i els fills d'Anna Margalida decideixen cercar l'ajuda d'un vident.
Recuerdo que la família nos llamó porque había un vidente de Menorca, que decía que sabía dónde estaba Margarita Bestar, que estaba en una finca, en l'Arenal, una finca que no estaba construida, que era solo terreno, y no, acudió a nosotros y nos dijo que, bueno, que había pasado eso, que le había llamado por teléfono y que querían comprobarlo. Por supuesto que nosotros le dijimos que no, pero sí le acompañamos por si encontramos algo que esté alguien de vosotros. Yo la acompañé, estuvieron allí 3 hores excavando y, por supuesto, no encontraron nada.
Ni per als familiars, ni per als investigadors, ni molt menys per a la societat mallorquina, el cas de Margalida Bestart es considera tancat, tot i que les esperances decauen. El març de 2009, l'Audiència Provincial considera que no hi ha proves suficients i arxiva el cas de forma provisional. La desaparició de Margalida Bestart es converteix oficialment en un cas sense resoldre en el qual n'Antonio mai va estar oficialment imputat.
Sí que és cert que crida l'atenció que, tot i que va tenir focus de s'investigació molta sobre, durant molt de temps, o durant bastant de temps, o sigui, i 2 vegades, no s'hagi trobat cap prova amb que se'l pogués acusar en ferm.
Com diu Macomin, mai es va trobar cap prova per acusar en ferm n'Antonio, però la família de Margalida Bestart està convençuda que ell és l'únic responsable possible, no ja de la desaparició, sinó de la mort de sa mare. Tot i que quan es produeix l'aixecament del secret de sumari, el mateix Miquel se sorprèn del que hi troba, o, més ben dit, del que no hi troba.
S'obre el sumari i, efectivament, en donar-se raó al jutge, no hi ha proves, diríem, contundents ni fulminants contra aquest senyor. Però sí, diríem, a tota una franja horari, que aquest senyor pues, està ple en aquesta franja horari de mentides, de contradiccions i coartades de la seva dona.
Malgrat l'arxivament del cas, la família continua amb les mobilitzacions i les seves aparicions als mitjans en què reclama que continuï la recerca. Una d'aquestes aparicions es produeix el 2011, quan es compleixen 4 anys dels fets. El programa Reporters, d'IV3 Televisió, en recupera la història amb una entrevista a Miquel Serra als llocs principals del cas. Amb tanta mala sort que, quan arriben al carrer dels Trencadors, troben n'Antonio a la porta i hi ha un enfrontament.
¿Cómo va? Me hacen un reportaje de mi madre. ¿Qué te parece? ¿Podrás salir en la tele?
¿Has aparecido tu madre? ¿Has sacado dónde la has escondido?
No seas tonto.
No seas tonto.
¿Qué te van a dar otra vez?
Eres el ladrón número 1 de la Renave.
Seas tonto, que te van a dar otra vez.
Les desavinences i les acusacions mútues entre els dos homes, ja ho han vist, han existit durant tot el cas. Si ho recordeu, hem sentit en Miquel dir «no siguis beneït, que rebràs una altra vegada». Unes paraules que remeten a un altre capítol fosc d'aquesta història.
L'agost de 2010, Última Hora informa que en Antoni ha rebut una pallissa per part d'un grup d'encaputxats armats amb bats de béisbol. La notícia explica que en Antoni havia quedat amb uns homes en una finca del Gaida per realitzar una compravenda. A l'hora de la cita, aquest grup d'encaputxats, tots homes, començaren a agredir-lo brutalment. Antonio va patir fractures en una cama i ferides per tot el cos, però es va haver d'arrossegar uns 2 quilòmetres fins a arribar a una botiga de mobles on va poder demanar ajuda.
Segurament, sabent que les sospites caurien sobre ell, poc dies després, Miquel Serra declara de forma voluntària davant la Guàrdia Civil i assegura que no ha tingut res a veure amb l'agressió perquè, a més, es trobava en un vaixell al sud de Cabrera. Davant dels mitjans, però, hi afegeix que, tot i que no ha estat ell, pensa que s'ho té ben merescut. La relació entre els dos homes continua sent complicada fins al punt que arriben els jutjats.
L'octubre de 2012, Miquel és jutjat per coaccions i amenaces en Antonio, corregudes durant els primers mesos de la desaparició. Segons explica en Antonio, l'entrada del seu domicili hi aparegué penjat un cartell que deia «Alerta, senyores, aquí viu un Matavelles». Durant la vista, tant ell com la seva dona parlen de la situació que han viscut des de la desaparició de Margalida Bestart, que els ha obligat a estar en tractament psicològic, a perdre la feina i fins i tot a canviar-se de casa 3 vegades. Finalment, l'audiència condemna Miquel a 150 € de multa per una falta de coaccions.
Aquest assetjament també els perseguia al seu nou barri, a Sant Gotleu, com detallen Del Amor i Canedo.
Dentro de la investigación se traslada a la calle, a una calle de Sant Gotleu, se aleja de allí porque tuvo dos conflictos con el hijo de Margarita y un poco por la presión, porque ya todo el mundo lo conocía. Él abandona el piso de la Marineta y se viene a una planta baja una planta baja muy cercana ahí a la rotonda de Can Blau.
En el barrio donde vivía, en Sant Gotleu, los vecinos empezaron a tener conocimiento de quién era y los jóvenes le insultaban por la calle, le gritaban, timbraban, eso sí.
En aquest panorama es troben en Miquel i en Antonio quan el programa Reporters d'IV3 repassa el cas 2 anys després del seu arxivament. Quan Antonio es topa amb l'equip al carrer dels Trencadors, inicialment, com havia passat fins al moment, no vol parlar, però després acaba obrint la porta als periodistes. Primer aprofita per expressar el seu cansament i les conseqüències pràctiques, però també econòmiques, d'haver estat sospitós de la desaparició de Margalida Bastard. Però ja veurem que no és l'únic que dirà.
Sí, 3 veces registro.
3 veces.
Me lo destrozaron todo, me deben un montón de dinero. Uh-huh. ¿Eh?
Y fincas también que tenía y algunas
sí,
propiedades.
Sí, también destrozaron.
Uh-huh. Pero la realidad es que no encuentran nada.
Nada, ni van a encontrar nada, tienen que abrir. No han... Es que la investigación la han hecho al revés.
Quan diu que han fet la investigació a l'inrevés, no és per res més que perquè considera que els agents varen posar el focus sobre ell massa ràpid, en comptes d'assenyalar el cercle d'Anna Margalida. Concretament, ja ho dèiem abans, el seu fill.
Porque hay testigos, los vecinos discutieron con... Madre y hijo discutieron 3 días antes. Este caso está en el juzgado, están vigilando y vigilando. Lo que pasa es que este tío se mueve por muchos sitios y tiene cantidad de cómplices. Porque a la señora esta... Yo no creo que la encuentre, no creo, porque este sabe demasiado.
Si ho recordeu, abans hem dit que en Antonio havia assenyalat també un altre possible sospitós, un veí romanès del carrer de la Marineta. La reportera li ho recorda, però a ell, tot i que acaba explicant la seva teoria, no li fa gens de gràcia el comentari.
Pero usted en su momento habló de una persona, de un rumano, ¿no? Usted tenía una
explicación,
sí, ¿no?
¿Y dónde ha sacado eso? Porque eso solo lo sabe la Guardia Civil. ¿Quién se lo ha dicho eso?
Usted se quedó en su momento
¿quién
dio
se lo
una
ha dicho
explicación.
Eso?
Esto ha salido publicado en prensa, llevamos
pues
ya 3 años.
Ah, pues yo la prensa es que no la leo.
Vale, pero usted sospechaba de otra
ese
persona también.
Ese es uno
¿no?
de las personas, sí, sí, bueno, yo se lo diré. Este es una de las personas que para mí primeramente y para el resto de los vecinos, porque lo vimos allí en la comunidad, el día que desapareció esta mujer, uh-huh. Este hombre no aparece y tenía mucho interés en hablar con ella. ¿Por qué? No lo sé. Pero ese rumano, no es que yo lo acuse en absoluto, solamente que fue la última persona que hablábamos
vale,
de ella.
Muy bien.
Possiblement sigui a partir d'aquest moment quan en Antonio, això de donar el seu testimoni en primera persona, deixa de fer-li molta gràcia. Primer, perquè les seves respostes comencen a ser bastant més curtes. Sobretot quan li demanen com havia estat la seva trobada amb Margalida Bestart el dia de la desaparició.
Pues yo bajaba para mi trabajo y me dice, tengo un papel para ti. Y bueno, pues dímelo ahora, porque no lo veía una vez al mes, la Margarita.
Uh-huh.
¿Eh? Y subo para arriba y resulta que el bolso había desaparecido. Con su dinero, había desaparecido. Habían varios amigos de Miguel allí. ¿Eh? Y yo digo, bueno, y bueno, Margarita, yo me tengo que ir. Me fui. Uh-huh. Fue la última vez que la vi.
La reportera, amb agudesa, vol repassar també el cas anterior i li demana per què també havia estat assenyalat en el cas d'Àngeles Arroyo. I n'Antonio, com els investigadors, tampoc creu que sigui una casualitat i respon que són coses que passen.
Aparte del caso de Margalida, usted también se le ha relacionado con la desaparición de Ángeles Arroyo, sí. Pero también es casualidad que tuviera relación
porque
con
era
usted,
vecina,
¿no? Eran
claro,
vecinos.
Claro, vecina, sí. Uh-huh. Pero bueno, usted tiene un accidente de coche en esta esquina y mañana lo tiene en la otra. No es ninguna casualidad, son cosas que pueden pasar.
¿Pero a eso qué puede explicar?
No, eso no tiene explicación. Eso es lo único que saben de eso es la Policía Nacional. Esa mujer estaba ahí, ellos le tenían follón porque al lado de una discoteca tenían problemas de droga. Problemas no, que ingresaba la mujer, ingresaba el dinero en el banco y todo el mundo sabe que desaparecía. ¿A dónde iba? Pues a la Policía Nacional. Claro, esa señora estaba vigilada y algo más cada uh-huh. noche. Y cuando no se presentaban allí, ella va a su teléfono, que le decía a mi mujer o a alguien, vigilar aquí que voy a telefonear, porque no tenía teléfono, iba a la cabina.
Ja hem sentit que en Antonio parla de droga. Que Ángeles Arroyo estava vigilada i fins i tot hi implica la Policia Nacional. I això que dèiem, que deixa de fer-li gràcia donar el seu testimoni, passa ara un moment de llacuna mental. Perquè ell, que va estar mesos a la presó acusat d'un homicidi, de sobte sembla no recordar aquell fet ni tampoc les restes de sang. I se li acaba la paciència.
Estuvo detenido, ¿no?, por el tema de Ángeles.
No, estuve como testigo, yo no sé cómo, no sé qué.
Entonces, ¿por qué lo detienen si es solo un testigo? ¿Por qué lo detienen si es solo un testigo?
Sí, ¿no? Porque estamos al lado.
Pero un sospechoso tenía... no se... De...
Bueno, sí. ya cumplió los 5 minutos, ¿eh?
¿Y el hecho de
que
se encontrara sangre de Ángeles en su negocio? ¿Qué explicación le dan a eso?
¿Sangre de qué?
No es cierto.
Yo no entiendo. Es que ustedes tienen que estar informados. ¿Sangre de qué?
Pues si no esta se señora, encontró sangre.
Esta señora, yo qué sé. ¿De acuerdo? Si acaso, usted, me parece que alguno de ustedes tiene mi teléfono. ¿Eh? Me llama y nos vemos tranquilos, pero no así, hombre.
Ya.
¿De acuerdo?
Vale, muy bien.
Vale.
No sabem si s'arribà a produir una nova telefonada, però el desembre de 2020, el terrible any de la Covid, el cas torna a les notícies perquè mon Antonio.
Tuve conocimiento pues por un periodista amigo mío y me llamó, que lógicamente sabía que yo había llevado la investigación junto con muchos compañeros que emplearon muchas horas y mucho sacrificio, y claro, me comentó, dice, ¿sabes quién ha muerto? Pues no. Y dice, pues Antonio. Y claro, se lo ha llevado a la tumba.
Sí, és cert que no sabem si va ser responsable o no de les dues morts, però una vegada mort Antonio Seó, se n'haurà duit a la tomba. Vull dir, a partir d'ara m'imagino que és molt més difícil poder seguir tirant, estirant d'aquest fil per tractar d'arribar a qualque prova concloent.
Durant un temps, els investigadors pensen que amb Antonio mort és possible que algú del seu entorn reveli alguna informació sobre el cas. Però saben que pel seu caràcter, si hi hagués estat implicat, probablement no li ho hauria explicat a ningú.
Era una persona muy cerrada, quiero decir, no hablaba contigo así como así, sino tenía que tener un motivo, era muy suyo. Dudo yo que lo hubiera comentado a alguien sobre esto, porque además él sabía que estaba la prensa encima de él, los medios de comunicación estaban periódicamente llamándole por teléfono, y él sabía que no podía cometer ningún error, porque en el momento que cometiera un error, ahí estoy, íbamos a estar nosotros.
Amb el cas arxivat i el principal sospitós mort, la desaparició de Margalida Bestard, com ja hem dit, és oficialment un cas sense resoldre. Però dins la seva investigació, la Guàrdia Civil tenia una teoria molt clara sobre què havia passat exactament el 10 d'octubre de 2007.
Entendimos con esos antecedentes que Margarita, en un momento dado, que también tenía un carácter bastante fuerte, era una señora pues muy rotunda y tal, debió discutir con Antonio reclamándole que ya estaba un poco harta de que tuviera que ella venir a cobrarle los IBIs y todos los... Y había algún otro documento que debía, que no estaba en manos de ella sustanciar, sino que estaba en manos de Antonio y debió estar un poco harta. Y ese día posiblemente pues estaría más harta.
Por eso creemos que él le dice a Margarita Bestard, tengo el dinero, pero lo tengo en Trencadors, y es el móvil para llevarla allí.
Amb la Margalida ja al carrer dels Trencadors, la discussió continua, com sabem pel testimoni del picapedrer que ho havia presenciat.
Esta es un poco, me has preguntado la hipótesis, debía estar más harta y la discusión pues debió subirse de todo. Y no hay más, es decir, que viendo el carácter que tenía Antonio, entiendo que... Y no me extraña en absoluto que Antonio pues que la golpeara, pero como esa discusión banal que hace 10 años ocasionó la desaparición de Ángeles Arroyo. Esta es mi hipótesis y la mantengo, es una hipótesis, la mantengo donde sea, ¿no? Indudablemente y lógicamente pues hizo desaparecer a Margarita. ¿Dónde? Lo lamento, no saberlo.
Hem sentit el comandant de l'Amor, que ha tornat a parlar de les semblances entre les desaparicions d'Ángeles Arroyo i Margalida Bestard. Dues dones, com deia abans en Miquel, que eren relativament majors, que vivien totes soles i que pels immobles que tenien en propietat guardaven alguna relació amb n'Antonio. Però també es tractava de dues dones desaparegudes sense deixar rastre.
Que puguis fer desaparèixer totalment dues persones, en aquest cas, totalment... M'impacta molt, m'impactava i me segueix impactant moltíssim.
Per a la família, cada any que passa sense notícies d'Anna Margalida Bestart pesa com una llosa, tot i que en Miquel admet que el sentiment més present és el de la ràbia.
La pena ja ha fuit. A dir, el que mos queda és ràbia. Ràbia, jo tenc molta de ràbia. Contra qui tens ràbia? Pues, tu tens ràbia contra les institucions. Perquè és que, per ell, mentida, que ningú els pot valor que té la vida d'una persona. Mo mare ha desaparegut. I qui és que la cerca? No la cerca absolutament ningú.
De les desaparicions d'Àngeles Arroyo i Margalida Bestart han passat 27 i 16 anys, respectivament. Un temps massa llarg per a no haver-se sabut res més quan el seu parador, però no suficient per oblidar els seus casos.
Que és un fet que de tant en tant se va recordant i se tardarà moltíssim d'anys per oblidar. Un sospitós va ser bastant més intel·ligent o va per a guanyar aquesta brega en la justícia, en les forces de seguretat, perquè sí que és vera que ell va guanyar, mai va per a ser acusat formalment d'aquestes dues desaparicions.
Dues dones, dues desaparicions amb 11 anys de diferència i un únic sospitós en comú, que forçà amb la seva mort el tancament en fals dels dos casos. Dos casos sense resoldre que sempre formaran part de la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el 7è episodi de Memòria Negra al podcast. Podràs trobar aquest i la resta de capítols a ib3.org/memòria-negra i a ib3alacarta.com. Vos esperam per l'episodi número 8, en el qual ens traslladarem al llogaret gavellí de 7 cases per descobrir el misteri que s'amagava en el fons d'un pou.